Radio Estel. Radio Estel. Crims, o gairebé.
I avui saludem en aquesta secció el catedràtic en dret penal de la Universitat de Barcelona, el doctor Víctor Gómez, per tal de seguir analitzant una de les lleis més polèmiques de la darrera legislatura i saber què pot acabar passant amb tot plegat. Doctor Gómez, molt bona tarda de nou.
Hola, Joan, bona tarda.
Abans de tot plegat, però, com sempre, diem allò de Núria, posa'ns antecedents.
A l'octubre del 2022 va entrar en vigor la llei orgànica 10-2022 del 6 de setembre de garantia integral de la llibertat sexual. Una norma que modifica els articles contra la llibertat sexual del Codi Penal, també coneguda com a llei del només sí és sí. Aquesta llei té el seu origen en la polèmica suscitada pel mediàtic cas de la Manada. La nova regulació ha generat una gran controvèrsia, no només com a conseqüència dels importants canvis que ha introduït en la regulació dels delictes contra la llibertat sexual, sinó també pel que fa a la proporcionalitat de les penes. En concret, la llei del només sí és sí podria haver comportat la reducció del marc penal previst per algunes agressions sexuals i, en conseqüència, la rebaixa de penes en revisió de sentències fermes i fins i tot l'excarceració dels condemnats. Per evitar això, d'ara en endavant es va aprovar la reforma d'aquesta normativa a través de la Llei Orgànica 4-2023 del 27 d'abril.
Gràcies, Núria. Fins ara. Doctor Gómez, ara ens ho deia la Núria i vull que sigui la primera pregunta com a experta en la qüestió, que aquesta llei té el seu origen en la polèmica suscitada per un cas mediàtic, tots el coneixem, com és el cas de la Manada. És contraproduent que una nova llei surti d'un cas mediàtic?
Mira, aquesta pregunta és una pregunta molt, molt interessant. Nosaltres, els professors de dret penal, potser això a la pràctica no es veu de la mateixa manera, però quan intentem explicar als nostres alumnes el dret penal, sempre ens posem, això pot ser, diguéssim, poc popular, no? Però sempre ens posem en el lloc de qui cometa el delicte, perquè al final, a diferència del que es creu, el dret penal, el codi penal, no és només un instrument per protegir la víctima, sinó que, insisteixo, això de vegades no s'explica prou bé o no es debat prou, no?
Clar, de fet, li preguntava per tot plegat, doctor Gómez, perquè recordo que sí que és veritat que van sortir al carrer centenars de milers de persones arreu de l'estat espanyol i aleshores ja es va avisar de lo contraproduent que podia ser que la mateixa ciutadania protestés davant d'unes instàncies judicials per a un cas tan polèmic com aquest, no?
Bueno, la veritat és que s'ha de dir que en un estat democràtic la ciutadania naturalment se l'ha d'escoltar. De fet, al final la llei no deixa de ser un instrument a través del qual la ciutadania parla. Però clar, una cosa, diguéssim, és això i una altra que quan la gent es llença al carrer per protestar a resultes d'un cas s'entengui exactament què és el que ha passat amb aquest cas, no? Si m'ho deixes comentar breument, això ho vam comentar, em sembla, en un programa anterior, però ja fa dies, i ara a propòsit d'aquesta nova contrarreforma val la pena recordar aquell cas. Clar, amb aquell supòsit, realment, l'Audiència Provincial de Navarra ja hauria pogut fer el que després fa el Tribunal Suprem, que és condemnar per un delicte d'agressions sexuals amb intimidació, en lloc del que va fer, que va ser condemnat per un delicte d'abús sexual sense intimidació, tot i que la pena potser no hauria variat gaire, no? Però recordareu que això va ser una mica el que va provocar que la gent sortís al carrer dient no és abús, és violació, no? Que justament el que després el Suprem va fer, no? Transformar, diguéssim, l'abús en agressió sexual, és a dir, en violació, no? L'agressió sexual en penetració és el que aleshores es denominava violació. Aleshores, quan com a conseqüència d'això canvia la llei i llavors aquesta llei del només sí és sí fa el que direm ara que fa, ara ho explicarem, a propòsit d'aquell cas, en certa forma el que ve a pressuposar és que el codi penal aplicable en aquell moment no era suficient, no era correcte o no estava prou ben fet com per resoldre correctament aquests casos, quan en realitat segurament podríem dir que sí i que el problema més que de la llei va ser de la seva interpretació per part dels tribunals. No?
Per tant, anem aquí, doctor Gómez. Com estaven regulats al Codi Penal espanyol els delictes contra la llibertat sexual abans de la llei del només sí és sí? I, sobretot, com queden després? Quines diferències hi ha clau entre abans de la llei i després de la llei?
Mira, per explicar això, i això també ho fem bastant a classe, i que ens entengui, diguéssim, l'audiència, la nostra audiència, aquest cas és aquest tema és una mica entremaliat, intentarem explicar-lo de la millor manera possible, de la forma més clara possible. Abans de la llei 10-2022, és a dir, la llei del només si és sí, quan s'explicaven els delictes contra la llibertat sexual i les diferents classes de tipus que hi havia, i sobretot dos o tres classes de delictes diferents que hi havia, es feia una comparativa amb els delictes contra el patrimoni, no? I insisteixo que la nostra audiència no es pensi que estem trivialitzant el tema, sinó tot el contrari. Estem intentant explicar-ho de forma clara, no? Aleshores, perquè ens fem una idea, els delictes contra el patrimoni estaven regulats i continuen regulats, els delictes d'apoderament i delictes defraudatoris, en tres blocs, no? Una cosa seria el furt, que seria un acte d'apoderament sense força, violència o intimidació. Un altre seria el robatori, on hi hauria un acte d'apoderament amb força, amb violència o amb intimidació, i un altre delicte contra el patrimoni, en aquest cas defraudatori, seria l'estafa, que seria obtenció, diguéssim, de patrimoni mitjançant engany. Bé, per què expliquem tot això? Doncs perquè amb la delinqüència sexual existia, es podia establir el mateix paral·lelisme. Teníem, diguéssim, si m'ho permeteu, l'apoderament sexual sense força, violència i intimidació, el que seria el furt sexual, que era l'abús sexual, sense consentiment, però també sense violència o intimidació. Després el robatori sexual, amb violència o intimidació, que seria l'agressió sexual. I una mena d'abús sexual, que era l'estupre, amb engany sobre els motius que haurien portat a la relació sexual. S'aplicava sobretot a víctimes entre 16 i 18 anys. No? Llavors, aquesta distinció que sempre s'ha fet i es continua fent amb els delictes contra el patrimoni es feia exactament igual en paral·lel amb els delictes contra la llibertat sexual. Què passa a propòsit del cas de la Manada, que comença a transcendir una mica la idea, equivocada, insisteixo, i que en cap cas, diguéssim, provocava la llei, sinó en tot cas la interpretació que en feia l'Audiència Provincial de Navarra, i jo diria que particularment un vot particular, que al final va quedar en minoria, no? I per tant va ser intranscendent, doncs que va començar a transcendir la idea, doncs que semblava que si no hi havia violència o intimidació és com si no hi hagués atemptat contra la llibertat sexual, la qual cosa no era certa perquè, insisteixo, hi havia una graduació de gravetat dins d'aquests delictes i llavors trobàvem delictes amb o sexe, violència o intimidació contra la llibertat sexual. Llavors, aquesta llei del només si és sí, i això ho hem sentit tot sovint i en les darreres setmanes a propòsit de les revisions, de les rebaixes, que ara en parlarem també, i de la contrarreforma més encara, aleshores, en lloc de posar en el centre de la regulació l'existència o no de violència o intimidació, posa en el centre l'existència o no de consentiment. De tal manera, qualsevol atemptat contra la llibertat sexual i, per tant, qualsevol accés a la llibertat sexual sense consentiment passa a qualificar-se com a agressió sexual, de manera que la distinció que hem fet amb aquest paral·lelisme amb els delictes contra el patrimoni entre abús sexual i agressió sexual desapareix. Els anteriors abusos sexuals esdevenen agressions sexuals.
Doctor Gómez, ara em deia, i entrarem en el que ha passat, en la polèmica de tot plegat, que si les excarceracions de certs condemnats, que si les rebaixes de penes o la revisió de les sentències fermes, etcètera. Com que molta gent es fa la pregunta, jo l'he escoltat molt parlant d'aquesta llei, aquesta pregunta, perquè és evident que no tots som experts en llei i se'ns escapen moltíssimes coses. Deixem formular-li la pregunta de forma molt clara, de veritat, com si estiguéssim prenent una copa aquí al costat al bar del costat. L'excarceració d'alguns presos per delictes sexuals, de qui és responsable? O qui se n'ha de fer responsable d'això que ha passat? El propi redactat de la llei o a la interpretació que n'han fet alguns jutges de tot plegat?
Mira, Joan, abans de contestar-te aquesta pregunta, si m'ho permets, podríem donar a la nostra audiència algunes xifres.
Sí, no? Tant.
Fa poc van sortir les xifres de revisions, de reduccions de condemna. Clar, no sempre que hi ha una reducció de condemna hi ha una excarceració, perquè és possible que es baixi la pena, però la pena encara tingui un remanent que s'ha de complir. L'excarceració és quan resulta que quan baixes la en revisió la pena, llavors la pena que et queda és una pena menor que la pena que ja s'ha complert i s'ha de posar en llibertat el reclus i fins i tot en alguns casos el reclus podria tindre la possibilitat de reclamar una indemnització per l'excedent, no? O sigui, el temps que ha estat a dins i que després, diguéssim, de la revisió ja tocaria estar fora. Aleshores, perquè ens fem una idea amb tot això, i això són dades de l'1 de juny de 2023, en total, entre Tribunal Suprem, Audiència Nacional, Tribunals Superiors de Justícia i Audiències Provincials de tot Espanya, s'han realitzat 1.127 reduccions de condemna, de les quals 115 han estat excarceracions. Això representa, en termes percentuals de les revisions, un 31,4% de reduccions, no d'excarceracions, però sí de reduccions. Per exemple, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha realitzat 9 reduccions de condemna. L'Audiència Provincial de Barcelona, per exemple, per posar un cas, d'un total de 153 revisions, ha reduït 60 condemnes i d'aquestes 60 rebaixes de pena, 5 han estat excarceracions. No estem parlant d'uns números d'excarceracions extraordinàriament elevats, però, clar, una excarceració, diguéssim, ni que fos només una per delinqüència sexual greu, doncs ja comportaria una alarma social important. Aleshores, després d'aquests números, i reprenent el fil de la teva pregunta, la qüestió seria per què, no? Per què s'han revisat aquestes penes, per què s'han produït aquestes excarceracions, si és això correcte o no, i si això és responsabilitat o no de jutges i tribunals o bé de la llei. Bé, la resposta curta, això seria una mica complicat d'explicar de forma molt, molt simplificada, però ho intentarem. La resposta curta és la següent. És a dir, abans quan explicàvem que la llei de només sí és sí elimina la distinció entre l'abús sexual i l'agressió sexual, hem de pensar que, clar, si l'abús sexual no tenia violència i intimidació i l'agressió sexual implicava la realització d'actes contra la llibertat sexual amb violència i intimidació, naturalment abans d'aquesta llei, l'abús sexual tenia, els abusos sexuals, el tipus bàsic, els tipus agreujats, tenien assignades penes inferiors, no? Marcs penals inferiors a les agressions sexuals. Clar, què fa la llei? La llei del només sí és sí. Doncs no només elimina la distinció entre l'abús i l'agressió, sinó que d'alguna forma elimina la diferència de pena entre l'abús i l'agressió. De manera que, clar, com que el Codi Penal, de fet, i això no passa només amb aquests delictes, sinó amb tots, no tenim penes concretes, sinó marcs penals, és a dir, amb un mínim i amb un màxim, el que va procedir a fer aquesta llei després d'eliminar la distinció entre abús i agressió va ser a partir d'un macroconcepte d'agressió, com hem dit anteriorment, amb el límit mínim anterior de l'abús i el límit màxim anterior de l'agressió. Llavors, què va passar amb això? Doncs que, de sobte, els anteriors abusos podien ser castigats amb una pena superior abans, per dalt, diguéssim, però per baix, les anteriors agressions sexuals actualment podien passar a ser castigades amb una pena inferior, perquè hi havia tot un tram, diguéssim, del marc penal de l'abús sexual que podia ser interpretat com aplicable també a les agressions sexuals. Això quan es va posar en vigor, diguéssim, quan va entrar en vigor aquesta llei, els advocats i les advocades de les persones condemnades per agressions sexuals els hi va faltar temps, el mateix dia, el dia següent, per demanar les revisions, perquè es van adonar que, i aquí diríem, això és un error segurament del legislador, una cosa és conceptualment ajuntar-vos i agressió i un altre castigar conductes que són de gravetat bastant diferent amb la mateixa pena, com dèiem, els hi va faltar temps per presentar escrits de revisió. Mm-hmm. I bueno, això s'està interpretant de diferents maneres. Hi ha hagut tribunals que han revisat baixant les penes i fins i tot escarceran, altres, en canvi, que no. I al final el Tribunal Suprem l'altre dia, amb un ple que segurament coneixeu, va adoptar un cos de jurisprudència amb el sentit de validar, efectivament, aquelles sentències que, com hem vist, van revisar i van escarcerar fins i tot. No? És a dir, que resumint-ho molt, jo diria que la responsabilitat aquí va ser d'un legislador que es va passar segurament de frenada a partir de la idea del només sí és sí i que no va distingir, va passar a no distingir una cosa que s'estava distingint, que era en funció de la gravetat de les conductes contra la llibertat sexual entre abús i agressió també pel que feia a les penes. No? Mm.
Ens queden pocs minuts, doctor Gómez, tot i que en sóc conscient que una xerrada sobre aquesta llei podria durar pràcticament una hora, sí. Però sí que no voldria deixar-li de preguntar. L'altre dia el periodista Carlos Alsina, Onda Cero, li va dir a Pedro Sánchez, li va recordar a Pedro Sánchez que va tardar fins a 6 mesos en intentar resoldre tots els dubtes, com a mínim dubtes i polèmiques, que havia suscitat la famosa llei del només sí és sí. I ho havia fet a través de la llei orgànica 4/2023, de 27 d'abril. Aquesta llei orgànica, al final, ha resolt tots aquests dubtes o encara no?
Bueno, és una mica d'hora per saber si efectivament això és així o no, perquè de la mateixa forma que hem hagut d'esperar aquests 6 mesos, diguéssim, per veure què feien els tribunals en la interpretació i l'aplicació de la llei del només sí és sí, clar, d'ara endavant haurem de veure com ho fan respecte de la llei 423, que és aquesta contrarreforma de la que molt, molt correctament ara parlava Joan. No? Però, clar, què fa aquesta llei? Aquesta llei és una mica tornar enrere, per això segurament recordareu amb el debat parlamentari i no parlamentari, la idea aquesta del Codi Penal de la Manada, no? Això s'ha sentit també. No? Bueno, ara resulta que el PSOE i el PP han votat, a diferència del que fa Podem, aquesta llei que és tornar enrere a la llei penal de la Manada i contra la llei que vam aprovar, diguéssim, el PSOE i Podem, que és la del només sí és sí. No? Clar, què fa aquesta reforma? Doncs, igual que dèiem que abans de la llei del només sí és sí es distingia entre abús i agressió, a l'abús no hi ha violència i intimidació, a l'agressió sí, menys pena l'abús que l'agressió sexual, i després la llei del només sí és sí elimina la distinció conceptual i només parla d'agressions, el que fa aquesta nova llei és dins de les agressions, és a dir, no recupera el concepte d'abús sexual, tot el que eren abans de la llei del només sí és sí, abusos sexuals, continuen sent agressions sexuals, ara amb aquesta llei nova, però dins de les agressions sexuals es puja la pena de les agressions sexuals amb violència o intimidació. És a dir, no es recupera la idea que només és agressió sexual, atemptat contra la llibertat sexual, amb violència o intimidació, com abans de la llei del només sí és sí, però sí a nivell de pena d'alguna manera sí. No? De forma que aquest benefici no volgut, perquè d'alguna manera hauríem de pensar que la llei del només sí és sí no volia beneficiar justament casos, no estava pensada per ser aplicada per beneficiar en casos com el de la Manada, que és justament el que va començar a passar, no? Sinó més aviat tot el contrari. No? Doncs bueno, aquesta nova llei el que mira de fer és eliminar aquell benefici involgut, diguéssim, no? Involuntari, que havia provocat la llei del només sí és sí. Per tant, el meu pronòstic és que en certa forma, com a mínim alguns casos sí que resoldran, però és una mica d'hora per saber-ho perquè hem de veure com s'interpreta en la pràctica. No?
Catedràtic en dret penal de la Universitat de Barcelona, doctor Víctor Gómez, com sempre, un plaer escoltar-lo sobre totes aquestes qüestions i ens aporti llum sobre tot plegat. Que vagi molt bé, una hora serà ben gran.
Igualment, Joan, gràcies.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.